Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Avui València, la seva gent i el record d'aquell fatídic 29 d'octubre de fa un any monopolitzen converses, articles, portades i informatius arreu, amb la vista fixada en l'enorme petjada que la Dana ha deixat, amb 237 morts, dues persones desaparegudes encara i milers d'afectats. La investigació judicial intenta esclarir si la tragèdia es va poder minimitzar i quin és responsable, mentre creix la pressió sobre el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, qui avui, en l'acte institucional per commemorar les víctimes de la catàstrofe, ha reconegut que no es va fer prou, que les coses es podrien, de fet, haver fet millor. Paraules que, un any després, no serveixen de consol a les famílies de les víctimes protagonistes avui capvespre del funeral d'Estat que se celebrarà a València, presidit pels Reis i amb la presència de les principals autoritats espanyoles. S'esperen de més 800 persones per una cerimònia laica en què s'escoltaran els noms dels difunts. El llegat emocional d'aquesta catàstrofe és difícil de limitar i afecta a molts col·lectius, un dels quals els infants, que hores d'ara han de bregar amb el trauma. Ho sap bé la manacorina Lluïsa Oliver, directora de l'escola La Fila d'Alfafà, que veu en el seu dia a dia com la recuperació encara no s'ha assolit. En uns minuts sentirem el seu testimoni, clau per fer-nos una idea de l'abast d'una de les catàstrofes més grans de l'estat espanyol. Facundo Tenaglés, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la suspensió del judici per la mort del nadó a un contenidor a Porto Cristo.
El motiu són els dubtes existents sobre la titulació d'un pèrit que va declarar dimarts a proposta de la defensa de la mare. La vista s'ha suspès 4 dies en espera de l'aparició de la documentació, tal com preveu la llei dels jurats.
10 detinguts en una nova fase de dues operacions policials a Mallorca.
Parlem de les operacions Manso i Enroque contra el tràfic de drogues i blanqueig de capitals. S'han fet prop de 20 escorcolls a Palma, a Manacor, a Marratxí, a Llucmajor, a Cala Ratjada i a Son Servera. A banda dels 10 arrestats, s'ha intervingut droga i diners en efectiu.
I acabem de saber que un motorista de 66 anys ha mort després de xocar contra una ambulància que acudia a una emergència. La tràgica topada s'ha produït aquest migdia al carrer Gremi de Tintorers del barri Palmasà de Sant Dioteria. Més assumptes del dia, el Consell de Mallorca apel·la a la llei d'estrangeria per reclamar la repatriació de tots els menors migrants sota la seva tutela.
L'IMAS defensa que la repatriació tramitada amb totes les garanties legals és una mesura que respon al principi de l'interès superior del menor, que passa per la reunificació familiar i permetria alleujar la pressió sobre el sistema de protecció insular que acull 460 infants i joves estrangers.
El consum de combustible en l'aviació s'ha duplicat i és ja el principal responsable de les emissions a Eivissa. És una de les dades de l'informe de sostenibilitat 2024 presentat per l'Observatori Eivissa Preservation. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. És un augment important de les emissions lligades a l'ús de combustibles fòssils a Eivissa, amb un 24% més de CO2 equivalent. Un dels reptes és reduir els jets privats, l'aviació privada, segons aquest organisme. Una altra dada, la població d'Eivissa ha augmentat un 1,4% en només un any.
Ciutadella ajorna la recollida porta a porta com a mínim 4 anys més. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Serà, en tot cas, quan finalitzi el nou contracte de recollida de residus. La Junta de Govern ha aprovat avui les condicions de la nova licitació, pressupost de 8 milions i mig per als propers 4 anys. El consistori assegura que no poden separar més perquè s'ha de licitar a la vegada que l'altre contracte de neteja. En aquest cas, el de neteja viària, que compta amb un import de 17 milions i mig per als propers 8 anys.
L'Ajuntament de Palma destinarà gairebé 4 milions i mig d'euros per remodelar la plaça del Mercat i destinar-la només a vianants. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Per fer-ho possible, s'eliminarà l'actual carril de trànsit interior, es canviarà el paviment, es posarà més bancs i jardineres i canviarà tota la il·luminació. Les obres està previst que comencin el segon semestre de l'any que ve.
Pel que fa als esports, el Sant Jordi viurà avui hora baixa el partit més important de la seva història. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, ha arribat el dia més esperat pel club mallorquí de divisió d'honor Balear, que avui rep l'Osasuna a la primera ronda de la Copa del Rei. És una eliminatòria a partit únic que jugarà a les 7 del capvespre al camp de Son Malferit. Abans de les 6, el Poblense rebrà el Sabadell de primera federació. A les 8 serà el torn del Mallorca, que visita el Sant Just, equip de la Lliga Lig Catalana, i a les 9, la U d'Eivissa juga al camp de Quintanar del Rei, de segona federació. Aquests 4 partits, en representació balear, es podran seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 5. I ahir ja varen viure una jornada de Copa plena d'emocions. El Constància va perdre la pròrroga 2-3 amb el Girona de primera divisió. I avui, també en directe, per IB3 Ràdio comença la Champions de futbol sala amb una primera fase que es juga al Palau d'Esport de Sant Moix. A les 7:30, el Palma Futsal juga el primer partit de la Main Round contra el Letual francès.
Quan del temps creix la inestabilitat i de cara a demà, la EMET té previst activar l'avís groc per tempestes en algunes zones de l'arxipèlag. Coneguem-ne la previsió en detall. Marc Alentei, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores parlarem de temps variable amb estones de sol, però també amb aquests núvols que van passant de sud-oest cap a nord-est. Fins i tot poden tornar a deixar aquestes quatre gotes, aquestes brusquetes que han tingut aquestes darreres hores. Tot això amb temperatures suaus, màximes entre els 22 i 25 graus i vent que bufarà de component sud. Aquesta pròxima nit, però, arribarà una bosseta d'aire fred. Això farà augmentar la inestabilitat i la possibilitat de ruixats. Aquests ruixats poden venir acompanyats de tempesta, tant aquesta pròxima matinada com també fins demà. El cap vespre seran irregulars. No esperem precipitacions generals, però sí que és veritat que de manera puntual poden tenir aquestes tempestes moderades a qualsevol banda de l'arxipèlag. Demà un dematí amb el cel en general bastant tapat, però a partir del cap vespre el cel s'anirà destapant en restes de núvols encara i temperatura semblant a la d'avui. Malgrat aquests ruixats, els termòmetres continuaran bastant suaus, màximes que tornaran a quedar entre els 22, 23, fins i tot 24 graus i vent demà de matí del sud-oest moderat. A partir del cap vespre anirà girant de direcció bastant variable.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Avui es compleix el primer aniversari de la Dana, que va causar la mort a 237 persones, 229 de les quals a la Comunitat Valenciana, un dia en el qual el president de la Generalitat Valenciana ha reconegut que aquell dia...
Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos también los días posteriores, cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable.
Carlos Mazón no ha assumit cap responsabilitat directa en les conseqüències que va tenir aquell temporal, però sí que assumeix, en certa manera, que les víctimes es varen sentir desemparades. Mazón no ha volgut anar més enllà perquè manté que avui és el dia de record i de reconeixement de les víctimes i la resta d'afectats. Ho ha fet en una declaració institucional després d'un ple extraordinari que ha declarat aquest 29 d'octubre com a dia de record de les víctimes de la Dana i jornada de dol oficial.
Mazón ha reconegut la capacitat de resposta de professionals, de ciutadania i l'esperit de superació de tota la societat civil valenciana i de la resta de l'Estat.
A tots els herois anònims que van obrir les seues cases, van compartir aliments o van ajudar a netejar el fang i el fem de cases, garatges i carrers. Perquè en els seus pitjors moments, la Comunitat Valenciana i tota Espanya van saber mostrar el seu millor rostre.
Mazón així mateix ha assegurat que el seu govern no deixarà ningú enrere i seguirà impulsant les accions necessàries per accelerar la recuperació de la zona. També diu es farà feina per millorar la prevenció i la resposta davant catàstrofes naturals.
També a diversos punts de València s'han duit a terme minuts de silenci institucionals. però també concentracions de suport a les víctimes i de reclamació de justícia i reparació. Aquesta ha estat una de les més nombroses, convocada pels companys i amics de Toñi García, una dona que va perdre el seu home i la seva filla a la riuada, a les portes de la seva feina.
Mira por él, así lo ha hecho mentira tras mentira. Ojalá se ahoguen sus propias mentiras. Nuestros familiares se ahogaron por el barro tragado. Él se ahogará por sus mentiras. Podía haber tenido algo de decencia y haber dimitido en estas 24 horas. No lo ha hecho. Va a ir al funeral pese a la negativa de todos los familiares.
També des de la una d'aquest migdia, desenes de persones participen a una protesta que recorre el trajecte que va fer Mazón fa avui un any. Ho fan convocats per l'Acord Social Valencià, que forma part de la plataforma Amazon Dimissió.
Caminen en caretes del president valencià, carrer a carrer, seguint el camí fet per Amazon fa un any. I ho fan en diverses parades, la principal, evident, el restaurant El Ventorro. Des de fa uns dies, a més, també n'han inclòs una de nova, l'aparcament Glorieta Paz, on, segons han explicat fronts properes al president valencià, va acompanyar la periodista Maribel Vilaplana després del polèmic dinar.
Tot això hores abans del funeral d'estat que se celebrarà avui a partir de les 6 del capvespre al Museu de les Ciències Príncep Felip a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Un acte al qual diverses associacions de familiars havien demanat que no hi assistís el president de la Generalitat, el qual critiquen per la gestió que va fer del desastre.
Ei, però sí que té previst assistir. L'acte serà de caràcter laic, arrencarà amb l'himne d'Espanya i en la lectura una per una del nom de les 237 víctimes mortals de la Dana que es va produir fa un any. Comptaran la presència dels Reis, que juntament amb el president Pedro Sánchez saludaran en privat els familiars de les víctimes. Està previst que hi participin d'haver 800 persones. Tres dels familiars de les víctimes dirigiran unes paraules als assistents i també ho farà el rei Felip VI.
Un any després hi ha pobles que encara no han recuperat la normalitat i les ferides socials són profundes. N'hem parlat amb una professora mallorquina que fa més de 20 anys que viu i treballa a València, Olívia.
Sí, ella és Lluïsa Oliver de Manacor, directora de l'escola pública La Fila d'Alfafà, un centre educatiu que també va patir de valent les inundacions. Escolteu bé com la mestra explica les ferides emocionals que va deixar la Dana.
Pareix que tot va bé, però quan s'anigula, tu veus com a un nen de 5 anys, de vora tu, comença ja fa por, comença a plorar i comença a tenir una etat d'ansietat. I dius, ostres, això no està curat, això no passa. Què feim? Feim molta feina. Ha vengut, vull dir, han tingut molta ajuda a nivell emocional.
I un any després, els pitjors records d'Anna Lluïsa.
El darrer record, i crec que dels pitjors de la meva vida, és sentir a la meva companyera d'aquí de l'escola quan vaig poder contactar, les seves úniques paraules van ser: Lluïsa, te deix, te penys, perquè el cotxe se me'n va i no sé què passarà. I no vaig saber res d'ella fins 48 hores després.
Per sort, però, va sobreviure. Les hores i els dies que havien d'arribar varen estar marcats després per la incertesa, per l'angoixa, per la incredulitat, per la mort i pel dol.
La veu de les persones, els túnels tot col·lapsats i tot color marró, i amb aquest olor, perquè tot s'ha quedat amb un olor especial, com a de fang, de tot el que se va mesclar aquells dies.
De fet, més de la meitat de les famílies afectades reconeix que els seus fills han patit un retard en l'aprenentatge. Això sí, en un context de crisi és important anar a escola perquè ajuda a recuperar un sentit de normalitat i esperança per a aquests infants.
Aquests són dies de rememorar inevitablement l'experiència viscuda aquella jornada, com també la que va passar la batllessa des migjorn, Antònia Camps, Excel.
Va passar la nit dalt d'una nau industrial a Alfalfà després que l'aigua li arribés al coll. Camps reconeix que aquelles hores li han canviat la vida.
De passar a dir me despedeix de tothom a poder tornar a viure, te canvia la vida.
Assegura que cada dia pensa en el que va viure i dona les gràcies. També recorda les persones que van morir i demana que no ens oblidem del que va succeir perquè l'ajuda encara és molt necessària.
Jo crec que hem de donar gràcies a Déu cada dia. La vida t'abrata la veritat, de barata bastant. L'únic que desig és que aquestes pobres persones, pues, que qualcú pensin bé elles, que no te deixi. Perquè en el moment que passa alguna cosa així, tothom se volca, però després, la veritat, han de mestir molta ajuda i després sembla que te deixen en s'abandono, no?
Camps va tornar a l'abril a Alfalfà per comprovar en quin estat es trobava la zona.
L'aniversari de l'Adan ha marcat també la sessió de control al Congrés dels Diputats, que ha arrencat amb un minut de silenci. De fet, avui el president espanyol Pedro Sánchez no ha volgut confrontar amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit sobre el cas Koldo per respecte a les víctimes.
Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su televisión española. Y volverá a mentir mañana en el Senado, porque sabe... Porque si dice la verdad, acabará con usted.
En una democracia parlamentaria, evidentemente, el gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho. Soy el presidente del gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales. Pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la Dana.
Son las 2:15.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Arrenquem la crònica negra amb un nou accident mortal. Ho dèiem en titulars, un motorista de 66 anys ha perdut la vida després de xocar contra una ambulància que acudia a una emergència. Aquesta tràgica topada s'ha produït al migdia al carrer Gremi de Tintorers, al barri Palmasà de Sant Lloteria.
Els metges que hi anaven a l'ambulància implicada en el sinistre han atès l'home de manera immediata. Li han practicat les maniobres de reanimació, però finalment no han pogut salvar-li la vida.
I el judici contra tres acusats per presumptament haver assassinat un nadó a Portocristo l'any 2023 ha quedat suspès durant 4 dies. El tribunal ha pres aquesta decisió perquè hi ha dubtes sobre si un dels pèrits de la defensa està titulat en medicina. Dimecres les parts es tornaran a reunir. De moment no se sap si el tribunal jurat es dissoldrà.
En funció dels certificats de titulació que porti el pèrit, el judici podrà seguir amb els mateixos membres del tribunal jurat. Les parts hauran de comprovar la documentació aportada per aquest pèrit i també hauran d'analitzar si els membres del tribunal jurat estan contaminats per les declaracions que han pogut escoltar d'aquesta part. La fiscalia reclama a la mare de la nounada i al seu cunyat la pena de presó permanent revisable per haver llançat la menor a un contenidor. La germana de la mare, per la seva banda, s'enfronta a una multa pel delicte d'omissió del deure de socors. Les defenses, en canvi, consideren que el bebè va néixer sense vida i que, per tant, no són responsables del delicte d'assassinat.
Mentrestant, el Tribunal Superior de les Illes ha confirmat la sentència de 2 anys i un dia de presó per l'antic rector de la parròquia de Can Picaport, Pere Barceló, per abusar sexualment d'una nina a la qual impartia catequesi.
Els fets varen tenir lloc entre els anys 2007 i 2008, quan la jove tenia entre 6 i 7 anys només. La sentència encara, però, no és ferma i s'hi pot recórrer en contra. Cal recordar que Barceló, primer capellà expulsat de l'Església per abusos sexuals a Espanya, ja va complir 6 anys de presó per un altre cas de pederàstia.
I al Manco, 10 persones han estat detingudes a Mallorca en una nova fase de les operacions Manso i Enroque contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals. L'operatiu ha començat aquest matí a primera hora amb escorcolls simultanis en domicilis de diferents municipis de l'illa.
Els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil n'han fet en total 18 i els han fet a Palma, Manacor, Marratxí, Calarretjada i Son Servera. En total s'ha detingut 10 persones i s'han intervengut diferents quantitats de droga, a més de doblers en efectiu, presumptament relacionats amb el narcotràfic. El regidor de Policia de Son Servera, Bernat Grimal, ha mostrat la seva satisfacció pels resultats d'aquest aquestes batudes.
No sabem exactament què feien aquí, però sí ens alegra que hi hagi aquest tipus de control per part de les diferents administracions, clar que sí. Tot sigui per la seguretat del poble.
L'operació, recordem, ho va començar el mes d'agost amb diverses detencions, com la de l'exinspector policial d'estupefaents Faustino Nogales i l'advocat Ignacio González Márquez. Una investigació que continua oberta i sota secret de sumari.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca reclama al Ministeri de l'Interior que iniciï la repatriació dels 463 menors estrangers no acompanyats que té l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. L'IMAS recorda al govern espanyol que la llei d'estrangeria obliga l'Estat a sol·licitar als països d'origen informació sobre la situació familiar dels menors migrants. Les darreres xifres de l'IMAS indiquen que dels 463 menors que acull la institució insular, un 23% provenen d'Algèria, un 24% de Guinea, un 15% de Mali i un 8% d'ells han arribat de la Banya d'Àfrica. Carme Moreno.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha enviat avui un escrit al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que li demana si ha reclamat informació als països d'origen sobre la situació familiar dels menors. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, assegura que aquesta és una passa prèvia per després posar en marxa el procés de repatriació. Sánchez també ha assegurat que la missió del sistema de protecció de menors és que aquests retornin amb la seva família. Si això no és possible, diu que són els sistemes de protecció dels països d'origen del sud els responsables de tenir cura d'aquests menors no acompanyats.
Y como el ministerio todavía no nos ha solicitado absolutamente nada a los sistemas de protección, por eso nos preocupa que no lo estén tramitando. Y por eso yo creo que es la primera vez, o por lo menos nosotros, que hemos solicitado al ministerio el estado de tramitación de estos expedientes de situación familiar de los menores para abrir todo lo que es el proceso de repatriación de estos menores.
El president de l'IMAS considera insuficient la partida extraordinària de 1,2 milions d'euros que les illes rebran del govern espanyol, que s'ha aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres. D'aquests, 700.000 euros seran pel Consell de Mallorca.
Els socialistes ja han condemnat aquesta petició del Consell de Mallorca i és per això que demanen a Llorenç Galmés que rectifiqui.
Sí, la portaveu del PSPSOE al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha acusat Galmés de practicar racisme pur i dur, diu, i lamenta que hagi traspassat totes les línies vermelles.
Mai me pensava veure el president de Mallorca, el president Galmés, fent això. Ho fa perquè cada vegada està més a prop de l'extrema dreta o cada vegada ja està més posicionat en l'extrema dreta. Crec que ja ha adelantat en els seus ultres que tenen asseguts en el govern.
Segons Cladera, Galmés li importen poc els menors no acompanyats i assegura que els fa servir per anar en contra del govern espanyol. També ha dit que la manca de capacitat per atendre'ls és perquè no ha planificat bé els recursos.
Ser migrant i dona, especialment si estan soles amb fills a càrrec, són els principals factors de risc per trobar-se en situació d'exclusió residencial. Un neoconcepte que a les Balears ha passat d'anecdòtic a ser un fet habitual en manco d'una dècada.
Situacions que estaven a cases on els hi tancaven la llum, inclús tenien un testimoni que acabava de donar llum i en el cap d'una setmana els atreien de fora en el carrer, els tancaven a dins l'habitació. Bueno, testimonis realment que espalugnen ses realitats.
Ho explica una de les autores d'un estudi pioner impulsat per la Fundació Sant Joan de Déu a Palma, que relaciona famílies i sensellarisme. Les tècniques han agafat com a base de la seva mostra les famílies ateses al centre residencial es convent, dependent d'aquesta fundació. Més enllà de les dades, l'informe dona molt de pes a la realitat d'aquestes famílies.
Els seus testimonis expliquen que si ja era complicada la seva situació als països d'origen, aquí a les Balears la vida no millora. Es troben sense sostre, amb violència, racisme, exclusió i sovint maltracte institucional en el seu dia a dia. I fruit d'això, hi ve l'angoixa, la malnutrició, els problemes de salut física, però sobretot emocional i mental. També la por. La por de perdre els seus fills i tot per no aconseguir un lloc on residir i fer un projecte de vida, segons explica la investigadora Núria Martínez.
Tenen només aquesta por, no només ses de nacionalitat, en aquest cas migrada, sinó ses d'aquí. El fet de tenir infants en el seu càrrec fa que se posi amb tensió la situació de si els hi llevaran els infants o no. Quan no tenen cap situació desprotecció per parentalitat, és a dir, tot el contrari, són superbons pares i bones mares.
Davant d'aquestes situacions, les investigadores socials destaquen la necessitat de millorar l'atenció i la política pública per a famílies sense llar, abordar també la vulneració dels seus drets i garantir el dret a un habitatge digne i estable on poder impulsar un projecte de vida.
I el Parc Sanitari Bons Aires, antic psiquiàtric de Palma, podrà acollir a partir d'ara gairebé el doble de pacients amb trastorns de salut mental greus, fins a 46. Després d'una remodelació de les instal·lacions de la unitat d'hospitalització intermèdia, s'han millorat els recursos disponibles i s'ha incrementat la seguretat.
Les obres del que era l'antic edifici del psicogeriàtric han costat prop de 500.000 d'euros i han permès adequar les instal·lacions a les necessitats de perfils més assistencials i millorar les condicions d'atenció als pacients amb trastorns mentals. La intervenció s'ha fet a les plantes 0, 1 i 2 i ha consistit a la millora dels espais comuns, l'adequació de les habitacions i de banys i mobiliari nou. També s'han reformat els espais d'infermeria i de teràpia ocupacional. La consellera de Salut, Manuela García, ha destacat que la capacitat per assistir pacients amb trastorns mentals greus ha passat de 24 a 46 llits.
Como se ha hecho es una recuperación completa por dentro del edificio, ¿con la idea de qué? Con la idea de ampliar realmente toda la utilización del mismo y de hacerlo de alguna manera mucho más eficiente. En esa línea, aquí vendrán también los pacientes de subagudo. Sabéis que en subagudo hay un tipo de pacientes que son pacientes con patología mental grave.
De fet, ara començarà la reforma de l'àrea de subaguts, que passarà a ser de consultes externes i tindrà una sala per tractar la depressió persistent i un hospital de dia.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La Plataforma per la Memòria Democràtica ha commemorat avui el dia en record de les víctimes del franquisme amb la lectura d'un manifest a la plaça de Cort.
El 29 d'octubre és la data de commemoració que va fixar la Llei de Memòria Democràtica que PP i Vox volen ara derogar. La presidenta de Memòria Democràtica, Maria Antònia Oliver, ha lamentat que no es farà cap acte institucional avui i ha demanat la presidenta del govern, Marga Proens, que no derogui la Llei de Memòria Democràtica.
Som aquí avui per denunciar aquesta manca de sensibilitat cap a les víctimes i també, en general, a tota la societat. I som aquí també per honorar-les a elles, que ens acusen a nosaltres, els sectaris, nosaltres el que defensem, els drets, la veritat, justícia, reparació, de totes les víctimes, absolutament de totes les víctimes, sense fer cap tipus de distinció. El que passa és que n'hi ha uns que no ho tenen, i les altres sí. Per tant, han de lluitar per aquestes també, sobretot per aquestes.
D'altra banda, el Partit Popular tombarà dimarts al Parlament la iniciativa de Vox que pretén modificar la llei d'educació. Si bé les dues parts estan d'acord amb la vehicularitat del castellà a les escoles, la proposició de Vox va més enllà i pretén, entre d'altres coses, acabar amb l'autonomia dels centres i amb el decret de mínims.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha assegurat a la roda de premsa posterior a la Junta de Governs que la seva postura en contra d'aquesta proposició de llei no ha canviat.
L'acord del Partit Popular amb Vox de pressupost no era aquest. Evidentment, aquesta llei va de més coses, coses que nosaltres des del primer moment hem considerat línies vermelles.
Vox demana al PP que s'ho repensi sense condicions. Manuela Cañadas assegura que no ho vincula a les negociacions del sostre de despesa.
Lo único que le hemos pedido nosotros al Partido Popular por activa y por pasiva es que se admita a trámite esta ley, que se debata, que se discuta en el Parlamento, que para eso hemos venido.
Tanmateix, Vox assegura que no hi ha cap tipus de negociació en marxa amb el PP pel que fa als pressupostos. De fet, el govern encara no ha registrat al Parlament el sostre de despesa per tal que es pugui aprovar o no a la cambra autonòmica, un pas, en tot cas, necessari per la tramitació d'uns nous comptes per l'any que ve.
Mentrestant, l'Esquerra confia que el PP compleixi amb la seva paraula i demanen que es desmarqui de Vox, tot i que no descarten sorpreses. Són Marc Pons del PSIP i Lluïsa Pastegui, a més per Mallorca.
El nivell d'embull en que està immers el Partit Popular i d'incertesa permanent a l'hora d'entendre les relacions amb Vox, doncs poden fer, mos pot fer esperar, evidentment, qualsevol cosa.
Entenc que acabem, si finalment tothom compleix en la seva paraula, amb els debats estèrils en contra de la cultura d'aquest país i en contra d'aquest país, i ens podem llavors centrar en els problemes davant de veres decisions.
A aquesta hora estem pendents de la declaració davant del Suprem de l'exgerent del PSOE, Mariano Moreno Pavón, i també d'una treballadora de Ferraz. El jutge del Cascoldo els ha citat com a testimonis arran del darrer informe de l'UCO, que revela pagaments en metàl·lic per part del PSOE a l'exministre Ábalos, també al seu exassessor Koldo García.
L'informe de la Guàrdia Civil fa al·lusió a pagaments en efectiu a Ábalos i a Koldo sense constar suport documental ni cap informació. Dijous passat, l'exgerent es va negar a declarar en la Comissió d'Investigació del Senat, on per cert demà haurà de comparèixer Pedro Sánchez a partir de les 9 del matí. Per part seva, la treballadora ha negat l'existència d'una caixa B del PSOE. Ella era l'encarregada d'entregar els sopres de les suposades liquidacions de despeses.
I un darrer punt de la plana internacional, Israel ha anunciat avui la reactivació de l'alto el foc a Gaza. Ho ha fet després d'atacar la franja i causar la mort de més de 100 persones, entre les quals 34 menors i 9 dones. Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma destinarà 4,4 milions d'euros a remodelar la plaça del Mercat i fer-la només per a vianants. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Per fer-ho possible, s'eliminarà l'actual carril de trànsit interior. Es canviarà el paviment, es posaran més bancs i jardineres i es canviarà tota la il·luminació. Està previst que les obres comencin el segon semestre de l'any que ve.
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials i la Universitat de les Illes han presentat avui un llibre per prevenir l'edatisme a les residències.
Amb el títol Prevenció de l'edatisme en l'atenció residencial, l'obra ofereix eines pràctiques per als professionals amb l'objectiu d'identificar els estereotips i transformar la mirada, el llenguatge i les relacions amb les persones grans.
I relleu a la batllia de Capdepera.
Mireia Ferrer, del PP, batllessa fins ara, ha deixat al carrer que Núria García, de més, en base a l'acord de governabilitat, al qual van arribar en el 2023.
Tot donant parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
Hola, molt bon dia. En aquestes hores trobem trànsit molt lent a la carretera de Solla, des de la zona alta de Palma fins a l'enllaç a la Via Cintura. També és circulació densa la mateixa via de cintura, sobretot a l'altura de Sant Castelló i en direcció ponent. A més, hi ha retencions a la carretera de Valldemossa, entre el Fimax i la connexió a la via de cintura. La resta d'accessos a la ciutat o l'autopista d'Inca, la carretera de Manacor i a l'aeroport mantenen un trànsit fluid, recomanant precaució a les zones de més densitat. Això està per ara. Molt bon dia.
Gràcies, Marc. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. I Vetres, tots donem una mà a l'Associació Girassol.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma recupera un projecte que feia 10 anys que romania el consistori, la remodelació de la plaça del Mercat, la plaça Boiler i el carrer Unió, artèries principals del centre històric de la ciutat. Està previst que les obres comencin el segon semestre de l'any que ve i tindran un cost de 4,4 milions d'euros, dels quals la gran majoria, 3,1 milions, provendran de l'impost de turisme sostenible.
Amb la reforma, la plaça del Mercat passarà a ser per a vianants, deixant passar només vehicles públics dels residents i de persones que vagin a l'Audiència Provincial. Per fer-ho possible, s'eliminarà l'actual carril de trànsit interior, es canviarà el paviment, es posaran més bancs i jardineres i es canviarà tota la il·luminació per una de més sostenible. També se substituirà la xarxa d'aigua potable i es millorarà el clavegueram, separant les aigües fecals. Es mantindrà la ubicació del bar Alaska, però no es garanteix la continuïtat del quiosc. La regidora d'Infraestructures, Belén Soto, explica els objectius del projecte.
Mejorar la accesibilidad del entorno ampliando aceras y ganando espacio público,
compatibilizar los distintos usos urbanos, carga y descarga, parking público, transporte público, residentes y visitantes, modernizar las redes de agua y alcantarillado y modernizar la iluminación, tanto las farolas como los puntos de luz.
El carrer Unió reordenarà el trànsit de bus, taxi i càrrega i descàrrega. Es canviarà el paviment i et sembraran més arbres. A més, Cort reduirà la carretera, que no podrà fer més de 6,5 metres, fet que permetrà ampliar les voreres. Soto considera que amb aquesta remodelació l'Ajuntament aposta per la conservació del patrimoni de la ciutat, amb la rehabilitació també de l'estàtua d'Antoni Maura a la plaça del Mercat.
El proyecto de remodelación de la Plaza del Mercat y la calle Unión supone un paso decisivo en la transformación del centro histórico de Palma, haciendo una ciudad más accesible, más sostenible y centrada en las personas. Se trata de una actuación que revaloriza el entorno patrimonial.
Les obres, que abarcaran un espai d'11.600 metres quadrats, estan consensuades amb els afectats.
Tot aquest projecte està consensuat amb el que és l'Audiència Nacional. Hem estat xerrant amb ells, en l'Associació Provincial, perdoneu. També hem estat xerrant amb l'Associació de Veïnats de Sant Nicolau, amb la seva presidenta, i amb els restauradors i comerciants, perquè, evidentment, allà també hi ha comerços i restauradors que s'hauran afectat per les obres.
L'Ajuntament de Palma preveu començar la reforma el segon semestre de l'any que ve. Calcula que no coincidirà amb les obres previstes a la plaça Major.
I no deixem l'actualitat de ciutat, perquè l'Associació de Veïns del Passeig Marítim denuncia que alguns dels petits supermercats de la zona venen alcohol a partir de les 12 de la nit. Demanen més control, tot i que reconeixen que ha augmentat la presència de la policia local. Diuen que això ha fet que alguns d'aquests locals comencin a respectar l'horari de venda d'alcohol. Antoni Ruiz és el president de l'Associació de Veïns del Passeig Marítim de Palma.
Van fer un control i el darrer control, com ha dit abans, van trobar la sorpresa positiva de que de tres controls que van fer, un d'ells va dir que no podia vendre perquè havia controls i no podien vendre alcohol a partir d'aquestes hores.
Amb la contractació de detectius privats, l'Associació de Veïns del Passeig Marítim de Palma comprova si els petits supermercats respecten la prohibició de venda d'alcohol entre les 12 de la nit i les 8 del matí. Veuen, des de l'agost, una millora pel que fa al compliment de l'horari.
I contents perquè l'Ajuntament també ha començat a posar en marxa el tema de control.
Tot per evitar, segons quines escenes al matí, i així ho corroboren també alguns veïnats de la zona.
A vegades, per exemple, a totes les parades d'autobuses troben botella amb això, pot de cervesa i coses aquestes. Clar, no pot haver un guàrdia a cada cantó, a la gent.
Oye, nosotros que vamos a correr, cuando vas por la mañana te encuentras pues un montón de botellas, cosas tiradas en el mar, sí, un desastre.
Que hay que ser un poco cívico, entender que la ciudad es de todos.
A principis d'aquest mes, la policia local de Palma ha aixecat tres actes d'infracció a establiments que venien alcohol fora de l'horari permès i continuaran vetllant pel compliment de la nova ordenança cívica.
Més qüestions. El projecte del búnquer de Son Sant Joan per emmagatzemar material explosiu i municions està més avançat del que les autoritats havien anunciat en un principi. Així ho assegura la Unió Obrera Balear, que afegeix que suposa un risc per als veïnats i l'escola del barri palmesat de Sa Casa Blanca.
La construcció d'aquest dipòsit té una capacitat per emmagatzemar 75 tones de material, però només se'n farien servir 3, segons el sindicat. D'acord amb la Universitat de les Illes, l'estudi de simulació presentat només mostra que afectaria 300 metres en cas d'accident. El magatzem és a un quilòmetre de l'escola de Sa Casa Blanca i ha generat una gran preocupació entre els veïns de la zona.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
He après que servint els altres és el major o no i també la millor escola de la vida. M'he despedit d'aquesta valia amb la satisfacció del deure complit. Gràcies per haver-me permès servir en aquest poble. Això no acaba aquí. Des d'una posició diferent, seguiré en el servei de la ciutadania i de totes que representa Cap de Pere. Moltes gràcies de tot cor.
És Mireia Ferrer, la valdesa sortint de Cap de Pere, va encatxar la llista del Partit Popular a les passades eleccions, quan va treure 5 regidors, els mateixos que, més, davant la impossibilitat de governar en minoria, va pactar repartir-se la valia amb els ecosobiranistes. Avui ha renunciat al càrrec en compliment del pacte.
Ferrer, que ha estat la primera dona batllessa de Cap de Pere, renuncia a la vara per cedir el càrrec a una altra dona, Núria García. PP i Més van pactar un acord de govern pel qual es repartien la batllia 2 anys i mig als populars i un any i mig als ecosobiranistes. sobiranistes. En aquell moment es retragué a la portaveu d'Homes aquest pacte que es qualifica d'antinatural per les dues formacions. Han sabut posar els interessos municipals per damunt dels del partit. D'aquesta manera es produeix el relleu a la batllia. Són Ferrer i Garcia.
Mirar pel municipi de Capdepera és el que ens ha fet permetre a dia d'avui estar aquí amb un pacte més que sòlid, més bé que mai.
Ha estat fàcil, la comunicació ha estat superfluïda, tenim reunions d'equip de govern 3 pis per setmana, s'aixerren les coses i la veritat és que han fet bona i farem bona feina.
2:39, més qüestions. Manacor ha iniciat el canvi dels comptadors d'aigua per uns altres de digitals que permetran fer-ne un seguiment més precís i immediat del consum. Això facilitarà la detecció primerenca de possibles fuites i millorarà la gestió hídrica al municipi.
Aquestes tasques s'allargaran aproximadament durant els propers 5 mesos i afectaran tots els immobles de Manacor. Els nous comptadors digitals permetran fer un seguiment més precís, com dèiem, i immediat del consum d'aigua, i això facilitarà la detecció primerenca de possibles fuites i millorarà també la gestió hídrica al municipi. Fins ara, la detecció de pèrdues es feia de manera manual cada 2 mesos, o quan algun veïnat advertia d'anomalies. Amb aquesta nova tecnologia, però, la SAM podrà avisar amb més rapidesa per reparar-les i reduir el malbaratament de l'aigua.
Més notícies. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials i la Universitat de les Illes han presentat avui un llibre per prevenir l'edatisme a les residències. Amb el títol Prevenció de l'edatisme en l'atenció residencial, l'obra ofereix eines pràctiques per als professionals amb l'objectiu d'identificar els estereotips i transformar la mirada, el llenguatge i les relacions amb les persones grans.
Tot i que sovint l'edatisme es manifesta com una forma de discriminació silenciosa molt diversa, té un gran impacte en la manera en què percebem i tractem les persones grans, des d'anomenar amb apel·latius afectuosos i oblidar el nom de la persona fins a parlar-los utilitzant els diminutius de manera inconscient. La finalitat del llibre presentat avui és ajudar a posar nom a aquestes actituds i a comprendre com poden influir en la vida quotidiana en les residències. La catedràtica de la UIB, Carmen Orte, una de les coordinadores de l'obra, explica que la clau es troba a fugir de la despersonalització.
Llavors, aquest procés és interessant per treballar l'edatisme, el recuperar la figura humana, el recuperar la persona i el seu recorregut personal, la seva història, la seva relació amb la seva família, amb els seus nets, si en té, amb els seus veïnats, si en té, les relacions de veïnatge que tenia.
El llibre, coordinat també per la doctora Marga Vives, reuneix les aportacions de diferents professionals i investigadors que analitzen el fenomen de l'edatisme i proposen estratègies per prevenir-lo en el dia a dia als centres. Tornem a escoltar Carmen Orte.
Amb aquesta tasca millores el treball en equip, amb aquesta tasca millores la capacitat de demanda dels mateixos professionals, de dir, igual això ho podríem organitzar d'una altra manera. Amb aquesta tasca millores també l'aplicació de l'atenció del model centrat en la persona, l'atenció centrada en la persona.
L'obra ha estat editada en castellà per poder arribar a més centres residencials que el vulguin fer servir com una guia per evitar l'edatisme.
D'altra banda, el Consell Insular ha presentat avui la segona Fira de la Gent Gran, que se celebrarà a Ses Salines el 16 de novembre entre les 10 del matí i les 5 de l'hora baixa i transformar el poble en un gran espai dedicat a les persones grans.
La fira oferirà activitats a diferents espais del municipi. A l'església hi haurà actuacions de corals, a la plaça de Sant Bartomeu, teatre, a l'Ajuntament de Llet sobre Salut i Benestar, al carrer Val d'Andreu Burguera, hi haurà els estants de la fira amb manualitats fetes per les associacions, a l'església vella conferències amb professionals de diferents àmbits i a la plaça Major, la clausura amb una actuació musical sorpresa. Toni Fuster és el conseller de Presidència i Guillem Mas, el batlle de Ses Salines.
Aquesta fira, igual que la fira de l'any passat, té un objectiu molt clar, i és crear espais on les persones majors puguin gaudir i, sobretot, fer-les protagonistes a elles.
Durant aquesta jornada de dia 16 de novembre, Ses Salines es convertirà en un espai de trobada, aprenentatge i convivència. Tindran tallers, conferències, balls i activitats que ens recorden que torna gran a seguir creixent, es compartir experiències i es mantenir viva la il·lusió d'estar junts.
Destacar que a la primera edició d'aquesta fira hi van participar més de 2.500 persones.
I per primera vegada se celebrarà un mercadet de Nadal a Alemanya, s'afeixina a Palma, una idea però que no ha agradat a alguns veïnats que diuen que hi haurà més gent i més renou al barri. Montse Juan és membre de l'associació Barri Cívic Santa Catalina i Adjoncat.
Ens hem enterat pels mitjans de comunicació que es fa un mercadet com a proposta d'una iniciativa d'un senyor alemany que volen muntar un mercadet alemany allà a la Feixina. Aleshores, nosaltres no tenim cap problema amb el mercadet, però sí en que segueixin fent actuacions i activitats a la Feixina.
Perquè l'associació Barri Cívic de Santa Catalina i es Jonca diu que està saturada d'oci al barri.
Un oci diurn impressionant de bars, de restauració. Tenim un oci de tarda i de vespre que és absolutament està saturat.
I al carrer han trobat diversitat d'opinions.
Fa Nadal. Jo crec que donen molta vida i que també motiven un poc a la gent a sortir més, a relacionar-se i tal. Crec que està molt bé.
A mi me gustaría.
També entenc els veïnats. En la qual cosa jo no vic aquí a prop.
Des de l'Ajuntament de Palma afirmen que es vetllarà pel descans dels residents. El mercat de Nadal està previst que comenci el 21 de novembre i que duri fins al 6 de gener.
Idò, amb aquest apunt arribarem a les 2:45 minuts. Ara continua la informació aquí a Vete Ràdio amb tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
El Sant Jordi viurà avui hora baixa un dels partits més importants de la seva història.
Ha arribat el dia més esperat pel club mallorquí de divisió de nou Balear, que avui rep l'Osasuna a la primera ronda de la Copa del Rei. És una eliminatòria a partit únic que juga a partir de les 7 al camp de Sant Malferit i que el Sant Jordi prepara amb molta il·lusió. L'equip es va concentrar ahir a un hotel i avui ha seguit la rutina d'un equip de la màxima categoria de la primera divisió. Escoltam en declaracions a IB3 Ràdio el tècnic del Sant Jordi, Ivan Oliver.
I hem pogut fer viure un poquet a nivell professional el que seria un partit d'aquesta entitat. O sigui, el primer partit oficial a nivell professional, que el club de Partit de Sant Jordi, que té 50 anys d'història, pues, pues, ha fet que visquin això de la millor manera possible, que ho disfrutin, que sàpiguen que són uns elegits per poder viure això, que hi ha molt poca gent que ho pugui viure, i a partir d'aquí pues, anar a fer feina, ser serios, i donar a cadascú que doni el seu màxim per ser el més competitiu possible i per ser el difícil de Osasuna.
Tot Sant Jordi viu amb emoció aquest partit d'avui, també el president del club, Jaume Gelabert, que fa moltes nits que somia amb aquesta cita.
Això és algo que no podien somiar ni dormint dues setmanes seguides. Tenim un 1% de possibilitats, és bueno, també no tenim un 1%. És aquesta molt que se seu un dia dret. Però si passàvem, tenim un problema. Té un Barça o un Madrid. Aquest sí que ho jugaríem a Sant Jordi, eh? Quan no hem d'anar un avió ni anar a l'Espanyola i posar cauco damunt la taula.
I el rival, l'Osasuna, va aterrar ahir vespre a Palma amb jugadors importants a la convocatòria com Ante Budimir, Moncayola o Moi Gómez.
Abans de la Sísmic i el Poblense rebrà el Sabadell de Primera Federació.
L'equip de Sa Pobla és segon del seu grup de Segona Federació i arriba en molt bona forma al partit de Copa d'avui hora baixa. Sentim el tècnic del Poblense, Óscar Troya.
Bueno, al final es todo positivo, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos a un grandísimo rival en una competición que nos hace muchísima ilusión. Entonces, un partido también es el Sa Pobla, que es especial para nosotros, que al final nuestro campo, pues, para nosotros siempre lo utilizamos como ese factor motivante y nada, yo creo que tiene todos los ingredientes perfectos para intentar hacer, sacar nuestra mejor versión e intentar pasar a la eliminatoria, que es lo que queremos.
A les 8 serà el torn del Mallorca.
Que visita el Sant Just, equip de la Lliga Elite Catalana, que tampoc no pot jugar al seu camp i el partit es jugarà al camp de l'Hospitalet. El tècnic del Mallorca, Jago Barrasate, té una baixa de darrera hora, la del davanter Vedat Murić. I anant cap a l'escenari del partit, el camp de l'Hospitalet, com sempre, amb el Mallorca, ja és el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
Hola, bon dia, Miqui Tous. Com bé has dit, Vedran Muriqi, amb un refredat, ha hagut finalment de quedar-se a Palma. La resta de la plantilla, excepció del no convocats, Leo Román, Cumbula, Raillo, Mojica i Dani Rodríguez, són aquí, a un hotel que es troba apropat d'aquest camp de futbol de l'Hospitalet. A les 8, la visita de l'Atlètic de Sant Just, un equip que es va fundar fa 15 anys i que suma 4 ascensos. Jan és el seu màxim golejador, havent segur que viuen també un dia amb molta il·lusió. S'espera que per part del Real Mallorca, Olaizola i Salí tinguin també avui els seus primers minuts a la primera plantilla com a futbolistes. Fins i tot podria ser Olaizola titular avui com a central. S'espera també una revolució pel que fa a l'alineació respecte a la lliga del tècnic Jagoba Arrasate. Pablo Torre, havent segur que serà avui el conductor d'aquest Real Mallorca, i Lato, que ve d'una lesió, ha entrat a la convocatòria i que segur que també estirà avui en el lateral esquerre. Amb Muñiz Ruiz d'àrbitre, a les 8 del vespre, Atleti Sant Just, Real Mallorca.
Gràcies, Toni Fuster. I a les 9 del vespre, la UDI Eivissa juga al camp del Quintanar del Rei de la Segona Federació. Anem a saber la darrera hora del conjunt pitius. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia a l'Eivissa de Miguel Álvarez, que dirigirà el seu segon partit. Vol que la tercera sigui la que aconsegueixi superar la primera ronda de Copa del Rei. Dues temporades seguides, la 23-24 i la 24-25, ha caigut davant d'equips de Segona Federació. No guanya un partit de Copa del Rei des del 22 i avui no ho tindrà fàcil a Quintanar del Rei. L'equip ha viatjat directament avui a primera hora del matí, plantilla i cos tècnic han sortit cap a la terminal d'Escudolà. Álvarez té les baixes per aquest partit de Josep Senyé, lesionat, i del davanter Sofian, sancionat. Escoltam el tècnic.
Y me espero un equipo pues muy potente, porque para ellos es el partido de su vida. Juegan contra un equipo de superior categoría, ¿vale? Tienen una oportunidad de pasar eliminatorias en su casa, es su hábitat natural. Yo ya acabo de llegar, con este partido me da para poder ver a todos los jugadores, a todos. Ves el nivel que tiene, ves el momento de suyo, cómo compiten.
El partit a les 9 de la nit davant d'un Quintanar del Rei que, per cert, està inclús pitjor en lliga, escué del grup 5 de Segona Federació. Així doncs, duel al municipal de Sant Marcos entre dos equips necessitats de victòria en aquesta primera ronda de Copa del Rei.
Gràcies, Víctor. Aquests 4 partits de Copa del Rei en representació balears podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. Serà a partir de les 5.
Ahir ja vàrem viure una jornada de Copa plena d'emocions. El Constància va perdre a la pròrroga 2-3 amb el Girona, un partit que els inquers varen lluitar fins al final.
I que la gent que hi va omplir les grades del nou Can d'Inca segur que no oblidarà. El conjunt de Guillem Llaneres va jugar de tu a tu contra un primera divisió. El Constància va dur el partit a la pròrroga després d'empatar a un, però en el temps extra els mallorquins acusaren el cansament i varen acabar perdent per 2-3. Escoltam el tècnic del conjunt inquè, el Guillem Llaneres.
Pensava avui donar les gràcies als jugadors en el vestuari, i ho faré, està clar, ho faré, perquè ahir realment m'han fet sentir un entrenador d'èlit. És a dir, fora competir contra aquell equipàs de tu a tu durant 90 minuts, la veritat és que això és el son ni de qualsevol entrenador.
I ahir ja varen veure les primeres sorpreses a la Copa del Rei. L'Ourense va eliminar a tot un primera, com l'Oviedo, i l'Extremadura va deixar fora a les Palmes de la segona divisió.
Encara en futbol, la selecció espanyola jugarà la final de la Lliga de les Nacions després de guanyar a Suècia a les semifinals.
Ahir el partit de tornada, un gol d'Alexia Putellas va deixar el resultat global de 5-0. Les mallorquines Catacoll, Mariona Caldentà, hi varen jugar d'inici i Lucía Corrales va substituir Olga Carmona al minut 75. A la final, Espanya s'enfrontarà a Alemanya i es jugarà a doble partit, l'anada dia 28 de novembre i la tornada dia 2 de desembre al camp de l'Atlètic de Madrid.
I avui, Miqui, comença la Champions de futbol sala amb una primera fase que es juga a Palma.
A les 7:30, el Palau d'Esport de Sant Moix, el Palma Futsal juga el primer partit de la main round contra l'Étoile francès. Els Antonio Rivillos defensen el títol a casa en aquesta competició Els números l'avalen, no han perdut mai cap partit a Son Moix. 13 victòries i 2 empats. Sentim el jugador Mario Rivillos.
Sabemos que el partido de miércoles va a ser vital contra los franceses porque va a marcar un antes y un después de cara a si queremos conseguir el primer puesto y jugarnos el primer puesto a priori sobre el papel contra Semey. Pero ya sabemos que aquí en Champions todo el mundo vuela y no va a ser nada fácil. Entonces hay que pensar en el partido de miércoles y como si fuese una final.
El conjunt d'Antonio Vadillos, el vigent campió de la Champions, han guanyat les darreres 3 edicions. Per això, Rivillos dona tanta importància a començar amb victòria aquesta primera fase i no es fia de l'etiqueta de favorits.
Ya sabemos que esta competición para nosotros es la más especial, por lo menos para mí, la que más te hace sentir y, bueno, la que nos hemos ganado el respeto, sin duda, ¿no?, con estas 3 Champions seguidas y queremos seguir soñando. Entonces, bueno, vamos a ver qué somos capaces. Todo pasa por el miércoles, sin ir más allá. Y bueno, esperamos hacer un gran partido el miércoles.
Els partits del Palma Futsal en aquesta main round que es disputa a Son Moix els podreu seguir en directe a IB3 Ràdio avui, demà i també dissabte, els 3 partits a partir de les 7:30.
I també en futbol sala, el Gasifred Eivissa va encetar la seva participació a la Copa del Rei en victòria.
L'equip Pitius de segona divisió va guanyar a la pista de l'Hospitalet de segona B. Ho va fer per 3 gols a 7. Ara, el pròxim rival del Gasifred a la segona fase d'aquesta Copa del Rei serà un equip de la màxima categoria de la primera divisió.
Gràcies, Miqui. Fins aquí els esports. Fem una pausa i tornem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es, organitzat per Illes Balears Sostenibles i Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Són dies de feina intensa al Teatre d'Esborn. Aquest cap de setmana arriba a Ciutadella Tosca, una de les òperes més emblemàtiques de Puccini, i ho fa de la mà del Teatre Principal de Palma. Els equips de tots dos teatres, més de 100 persones, treballen per adaptar la producció a l'escenari menorquí. Axel Camarasa.
El decorat i el vestuari de l'òpera més cèlebre de Puccini ja són a Ciutadella. Venen directes del Principal de Palma amb el repte d'adaptar-ho a l'escenari del Teatre d'Esborn. Tot un repte pel director Josep Marquès.
Una òpera són com 3 o 4 obres dins una, no? Amb 3 canvis de decorat, per tant, també 3 canvis de vestuari, per tant, també 3 propostes d'il·luminació distintes, i que s'han de fer molts ajustos dins la caixa escènica per fer cabre tot això.
Els equips de tots dos teatres, més de 100 persones, treballen per fer-ho possible. També s'ha traslladat a Menorca el director del Principal de Palma, Miquel Martorell.
Desplaçar amb 66 persones de Palma, juntament amb Socim, juntament amb Escola Infantil, amb tot el personal que està fent feina aquí de la pròpia Ciutadella, i és una bomba artística, no?, poder fer una producció d'aquest tipus en solistes internacionals, també nacionals i illencs.
També són més de 100 els artistes que pujaran dalt l'escenari per donar vida als protagonistes de Tosca, una producció del Teatre Massimo de Palerm i que arriba a Ciutadella gràcies a l'aliança entre el Principal de Palma i el Teatre d'Esborn, tal com explica Josep Marquès.
Tenim en Simon Orfila, que ha debutat amb aquest paperàs. És un orgull tenir un menorquí damunt d'aquesta producció escènica, un menorquí amb carrera internacional, que va debutar a Palma i ara debuta aquí.
La primera funció serà aquest divendres i n'hi haurà una segona diumenge. Les localitats ja fa dies que estan gairebé exaurides.
A la ciutat de Nàpols hi ha una presó, la vida mia.
I avui es presenta a la llibreria Quart Creixent de Palma, a les 7 de l'hora baixa, Els cants tradicionals dels Països Catalans, un llibre de l'editorial Caramella, escrit per musicòleg Jaume Ayats. Aina Morales.
Les informacions provenen de les recerques directes fetes per l'autor del llibre durant més de 40 anys, combinades amb moltes informacions cercades en bibliografia. Ofereix una visió global de les situacions i les maneres de cantar a les terres de parla catalana, com a les Balears, entre la segona meitat del segle XIX fins al segle XX. Avui la cita amb els cants tradicionals dels Països Catalans a la llibreria Quart Creixent de Palma i demà dijous Ayats presentarà el llibre a les 7 de l'hora baixa al Museu de la Paraula a la Casa Pare Ginart de Sant Joan.
Benvinguts al llarg viatge.
Aquest dissabte, dia 1 de novembre, Tots Sants, el Coliseu es transformarà en un espai ple de màgia, rialles i emocions amb la celebració del Coliseu Menut, la gran festa familiar del circ i la diversió. Organitzada amb la col·laboració del Circ Bové, aquesta jornada vol convertir-se en una cita de referència dins l'oferta d'oci familiar a les illes. Enguany, a més, arriba amb una edició molt especial, ja que tindrà temàtica de Halloween. Així que petits i grans estan convidats a venir disfressats per gaudir d'un dia ple de sorpreses.
Durant tot el dia, els assistents podran gaudir d'un ampli programa d'activitats en el qual hi haurà espectacles de circ i propostes artístiques sorprenents, jocs sostenibles i creatius per a totes les edats, a més de tallers participatius de circ on els més petits podran posar-se a prova i aprendre noves habilitats.
Somiadors, hi ha colors i colors, hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més bella, hi ha un circ que s'estella de l'autèntica...
I amb aquest pla de circ arribarem a les 3 del capvespre. És moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 29 d'octubre, marcat pel primer aniversari de la Dana, que va deixar 237 morts. 12 mesos després de les tràgiques inundacions, Mazón ha admès que no es va fer prou. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. En aquesta hora, centenars de persones demanen la dimissió del president valencià davant el Palau de la Generalitat. Mazón, més qüestionat que mai, ha declarat el 29 d'octubre com a dia oficial de record a les víctimes i ha reconegut que les coses es podrien haver fet millor, però a la vegada no ha assumit cap responsabilitat directa en les conseqüències que va tenir aquell temporal.
Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también los días posteriores, cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable.
A diversos punts de València s'han duit a terme minuts de silenci institucionals, també concentracions de suport a les víctimes i de reclamació de justícia i reparació. Tot això hores abans del funeral d'estat que se celebrarà avui a partir de les 6 de l'hora baixa al Museu de les Ciències de València.
Els titulars de la jornada passen també per un nou accident mortal. Un motorista de 66 anys ha perdut la vida després de topar contra una ambulància que acudia a una emergència.
Aquesta tràgica topada s'ha produït al migdia al carrer Gremi de Tintorers del barri palmesat de Sant Dioteria. Els metges que viatjaven en l'ambulància implicada en aquest sinistre han atès l'home de manera immediata. Els facultatius li han practicat les maniobres de reanimació, però finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Mentrestant, una nova operació contra el blanqueig de capitals a Mallorca deixa 10 persones detingudes.
Parlem de les operacions Manso i Enroque contra el tràfic de drogues i blanqueig de capitals. S'han fet a prop de 20 escorcolls a Palma, Manacor, Marratxí, Llumajor, Cala Ratjada i Son Cervera. I a banda dels 10 arrestats, s'han intervengut droga i també diners en efectiu.
Als tribunals, la continuïtat del judici per la mort del nadó a un contenidor de Porto Cristo està en l'aire.
El judici s'ha suspès durant 4 dies perquè hi ha dubtes sobre la titulació d'un pèrit que va declarar dimarts a proposta de la defensa de la mare. La vista s'ha paralitzat 4 dies en espera de l'aparició d'aquesta documentació. Les parts es tornaran a reunir dimecres de la setmana que ve i, de moment, no se sap si el Tribunal Jurat es dissoldrà.
De la política balear, el PP tombarà la iniciativa de Vox que pretén modificar la llei d'educació.
La proposició de Vox pretén acabar amb l'autonomia dels centres i amb el decret de mínims. El portaveu dels populars, Sebastià Sagreras, ha assegurat que la posició del seu partit en contra d'aquesta iniciativa no ha canviat. Manuela Cañadas, de Vox, demana al PP que es repensi el sentit del seu vot, però de moment descarta vincular el resultat d'aquesta votació a les negociacions pel sostre de despesa.
L'acord del Partit Popular amb vots de pressupost no era aquest. Evidentment, aquesta llei va de més coses, coses que nosaltres des del primer moment hem considerat línies vermelles.
Lo único que le hemos pedido nosotros al Partido Popular por activa y por pasiva es que se admita a trámite esta ley, que se debata, que se discuta en el Parlamento, que para eso hemos venido.
I l'exgerent del PSOE, Mariano Moreno Pavón, i una secretària del partit han negat davant el Suprem irregularitat.